Descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aprèn a tenir consciència de tu mateix a La Vida Bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres de 9 a 9:45 del matí. La Vida Bona, amb Roger Orriols i Vicenç Alujas, tots els divendres al matí a la Fórmula Estel de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
9:01 a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit amb Navarro i amb Dolman, que es van perdre el darrer partit de Lliga Endesa per molèsties físiques, i amb Pau Ribas, que porta unes 3 setmanes de baixa. El Barcelona ha viatjat avui i ha arribat aquest migdia a Lituània, a Kaunas, per jugar demà dijous a 6:45 de la tarda el darrer partit del top 16, un partit en el que el conjunt blaugrana es juga el seu, no sé, als quarts de final de la Euroliga. L'equip de Pascual, actualment tercer classificat del grup F amb 7 victòries i 6 derrotes, té un 75% de possibilitats de classificar-se pel top 8. Fins i tot perdent demà a Kaunas ho podria aconseguir, però arribats a aquest punt, millor fer la feina i evitar estar pendents d'altres resultats. Xavi Pascual.
Nosaltres hem de pensar només en guanyar. I després, tant de bo, podem tenir aquesta conferència de premsa després de guanyar i podem fer una valoració global d'aquest top 16 i mirar-ho tot des d'un punt de vista positiu. Però l'objectiu és guanyar i després ja pensarem en tota la resta.
Doncs el Barça ho té pràcticament fet, ho té a tocar, la classificació pels quarts de final de la Euroliga, però encara queda la darrera passa. Escolteu Bàsquet al Dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 9:45 no es perdin el millor programa de Radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
9:03, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs suposem i imaginem que demà el Barcelona serà capaç de fer aquesta darrera passa que li falta per segellar de forma definitiva el seu pas als quarts de final en un grup extremadament complicat, del que a dia d'avui Xesca i Baskonia són els dos únics equips classificats pel top 8. Veurem si Barça i Madrid els acompanyen. I sobre el perill de demà a la pista dels Salguiris, el Barcelona se les veurà amb un rival que arriba a la 14a jornada i la darrera del top 16, sent el pitjor equip de la competició amb 2 victòries i 11 derrotes. L'equip que entrena Saru de Jessica Vicius ha perdut 4 partits a casa contra Baskonia, Xesca, Madrid i Khimki, però també compta perquè està capaç de derrotar l'Olympiacos per un contundent 75-55. El conjunt lituà suma 4 derrotes consecutives i una victòria contra el Bamberg a casa dels darrers 9 partits. Per tot plegat, Pasqual va amb peus de plom.
Ells porten jornades ja que pràcticament sense opcions de classificació, però malgrat tot estan competint molt bé. Els últims 2 partits a casa, tant amb Khimki com amb Madrid, al descans estaven guanyant. L'últim partit al camp del Xesca també guanyant al descans. Un equip que està jugant bé, bona presència física, molta intensitat en els seus jocs. Segur que voldran tancar amb una victòria amb un gran, no?, després de no classificar-se. Per tant, si algú té la sensació de que aquest partit pot ser un partit relativament fàcil, doncs estarà molt equivocat amb la realitat que ens podem trobar en el partit, on trobarem un rival que anirà a tope per guanyar, estic segur.
I el que pot generar cert optimisme entre l'afició blaugrana pensant en el partit de demà és el fet que el Barcelona no sap el que és perdre la pista dels Alguiris. De les 10 vegades que hi ha anat, sempre ha tornat amb una victòria sota el braç, la més recent aquesta mateixa temporada, perquè de fet amb els Alguiris Barça de demà uns i altres hauran vist les cares fins a 4 vegades en aquesta edició de la Eurolliga, amb dues victòries pel Barça i una pels lituans. En la primera fase europea, el Barça va guanyar 78-85 a Kaunas i va perdre el Palau per 88-92. En el top 16, el Palau, l'equip de Pasqual, es va endur la victòria per 92-86. Ara veurem què passa demà dijous a Kaunas. Però aquesta immaculada estadística blaugrana a la pista dels Alguiris contrasta amb les tres úniques victòries del Barça fora de casa en aquesta edició de la Eurolliga. Tres victòries aconseguides a les pistes dels Alguiris, al Girona Gora a la primera fase i a la pista del Madrid en aquest top 16. Pasqual parla de la dificultat que suposa guanyar fora i més en aquest grup F.
Crec que és un comú denominador de pràcticament tots els equips d'aquesta competició, perquè està molt, molt difícil. Tothom a casa juga un punt per sobre. En els moments de dificultat el públic t'estira molt i t'ajuda molt, i quan jugues com a visitant costa una mica més en el moment difícil trobar el camí del bàsquet i trobar el camí del feeling, no? En canvi, quan jugues com a local, fas dos bàsquets consecutius i agafes una empenta important per seguir cap amunt i per fer la següent defensa. Això crec que els està passant pràcticament a tots els equips, cosa que sempre ha passat més o menys, però potser s'accentua més en aquest grup perquè el nivell dels equips és tan alt que llavors s'accentua una miqueta més, no?
Doncs la dificultat de guanyar fora de casa en aquest grup F, però personalitzant-lo en el Barça-Lassa, Pasqual reconeix que el seu equip ha de millorar les prestacions que ofereixen al segon quart i que l'està penalitzant, i molt, en aquest top 16. A la pista de l'Olympiacos, en el segon quart, 25-12. A la pista del Xesca, 26-17. A la pista del Madrid, va acabar en victòria, 21-20. A la pista del Bamberg, 22-15. A la pista del Kimki, 24-15. I a la pista del Baskonia, un 25-17. Aquests són els parcials del Barça-Lassa en els segons quarts dels partits jugats fora de casa i que tant l'està penalitzant. Esperem que prengui bona nota de cara al partit de demà. El partit queda certificat, el de demà, el passi als quarts de final, que de ben segur faria que el grup es traiés un pes a sobre.
Fins que no aconseguim aquest objectiu d'entrar en el top 8, és a dir, en els quarts de final, crec que no estarem estables. Aquest és el gran objectiu que ens havíem plantejat tots si tirem el temps enrere. Per tant, ens queda un pas més, ens queda aquest partit. Si ho aconseguim, malgrat que el quart de final entra d'immediat amb la setmana que ve, si aconseguíssim aquest objectiu sí que ens podríem sentir una miqueta més estables, no? Però fins que no ho aconseguim, no.
I dins de l'expedició blaugrana, la millor notícia ha estat veure de nou a Pau Ribas. El jugador català podria reaparèixer demà a Kaunas després de la lesió del passat 17 de març amb el trencament muscular al cinquè dit del seu peu esquerre. Era el partit d'Eurolliga davant del Real Madrid al Palau. Pasqual reconeix una vegada més la importància que té Pau Ribas en aquest equip.
Ahir ja va entrenar un tram amb l'equip. Els preparadors físics i els metges han apurat la seva posta a punt per ja, quan entra amb l'equip, està pràcticament doncs, en condicions de poder competir. Anem a veure com evoluciona en el dia de demà, però no està descartat encara per poder jugar aquest dijous. A veure, en funció de com va l'entrenament d'avui, veurem aviam com evoluciona, per si podrà competir o no. És un jugador molt important per nosaltres, molt. I la bona notícia és que feia molt de temps que no viatjàvem tots els jugadors, avui viatgem tots, excepte el Shane, lògicament, però viatgem tots, i això és una molt bona notícia.
Doncs les valoracions de Xavi Pasqual aquest matí, ben d'hora a l'aeroport abans d'agafar el vol cap a Kaunas. Més noms propis, escoltem Navarro i Abrines.
Volem guanyar a Salguiris i a poder ser agafar la tercera posició. I bueno, jo crec que al final el que va dir el Xavi, no?, de guanyar els partits a casa i ara guanyar qualcun fora, pues, per ficar-se és real. Inclús jo crec que només guanyant tots els partits de casa que algun equip es pot ficar. Però bueno, el que he dit abans, jo crec que volem guanyar, està perdent, pues, jo crec que no som matemàticament, com tu has dit, dependríem d'uns altres resultats i no ens volem aturar, o sigui que millor pues, guanyar i així ens traiem el problema de sobre.
De moment hem fet el nostre treball i ens queda un partit, anirem a Kaunas a guanyar i això del camp, pues, tenim pues, anys enrere moltes vegades que he tingut fato pista i no hem passat, com va ser l'any passat, crec, i bueno, a lluitar com sigui.
Amic Sara, t'ho darà molta guerra, creus, a salir de Kaunas?
Bueno, i tant que voldrà guanyar aquest partit.
Doncs parlant de Sarunas, ja sí que he vist, us ho feia Juan Carlos Navarro, el propi Saras, aquesta tarda ha parlat a Kaunas.
Como cualquier otro partido, con muchas ganas para acabar temporada bien en Euroliga y empezar pensando en nuestra liga, ¿no?
¿Os gustaría fastidiarle la fiesta al Barça?
No estamos pensando en esto más que estamos pensando en nosotros mismos. Hay que dar máximo, hay que ir a por todo y a ver qué pasa.
¿Cuál es tu balance de terminas top 16, tu balance de como entrenador, tu experiencia, cómo la has visto?
Bien. Yo he dicho hace una semana que este grupo es demasiado fuerte para nosotros. Uh-huh. Y eso es la única verdad que puedo decir sobre esto, porque equipos que están aquí pues son demasiado fuertes este año para nosotros. Y hay que ahora ya toca pensar en Liga Lituana.
¿Habéis competido contra CSKA? ¿Habéis competido contra los últimos partidos bien?
Sí, hemos competido contra todos, hemos perdido contra todos. Pues no, yo creo que es muy difícil porque te entras en una dinámica negativa de perder muchos partidos y con qué me quedo es que los chicos estaban el día siguiente ya con la misma motivación, no bajando la cabeza y jugando bien en Liga Lituana. ¿No? En que estamos primeros, de momento con mucha ventaja sobre segundo en el temporada regular. I esto es muy importante porque ha demostrado mucho carácter.
Doncs demà, a partir de 6:45 de la tarda, en directe per Esport 3, Salguiris-Barcelassa, darrer partit del top 16, partit en el que l'equip de Pascual espera sentenciar per mèrits propis el passi als quarts de final sense dependre de segons o tercers resultats. I també demà dijous, però més tard, a partir de 9:45, el Real Madrid també buscarà la classificació pels quarts de final en la darrera jornada del top 16. L'avantatge pels blancs, doncs el fet de jugar a casa, però compte perquè rebran el Khimki. Una derrota dels blancs demà els deixa fora dels quarts de final. Pablo Laso, Felipe Reyes.
Tenemos una final mañana. Yo recalco mucho que en un grupo de 14 partidos cada día ha sido una final y en un grupo tan competido como este pues llegamos al último día en el que tenemos prácticamente una final en la que el Khimki tiene una pequeña ventaja y es que ellos, pues ganando, están clasificados. Nosotros dependemos de algún otro resultado, pero bueno, también somos conscientes que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar, y sabemos que es un partido grande, ¿no?, dentro de lo que es una temporada.
Estamos con muchas ganas, motivados. Sabemos que para nosotros es el partido del año. Jugamos en casa con los aficionados que van a estar ahí apoyándonos como si fuese una final, que es lo que es. Y nada, con ganas de que llegue ya mañana y poder hacer un gran partido contra un gran equipo que viene de ganar en casa a Olympiacos por bastante y que además que se la juega aquí también. Así que va a ser un partido muy difícil, pero nosotros tenemos que demostrar que somos el equipo campeón, el equipo que el año pasado pues levantó el título de Euroliga y hay que demostrarlo en partidos como este.
I en aquesta prèvia de la 14a jornada del top 16, tant Lasso com Felipe Reyes no s'han oblidat dels àrbitres. L'entrenador es mostra sorprès pel fet que el Madrid sigui l'equip d'Euroliga que ha rebut més tècniques i antiesportives, mentre que el capità blanc demana respecte.
Me sorprende mucho, pero bueno, creo que ha sido una Euroliga muy larga con 24 partidos, me sorprende que haya tanta diferencia con el resto. Eso es lo que desde luego me sorprende. En todo, en técnicas, en faltas antideportivas, me sorprende que ese dato sea tan demoledor, ¿no? Yo creo que en una liga en la que hay tanta calidad, hay tantos jugadores, con la pasión que se juega, yo creo que estamos hablando de la gran liga europea, estamos los mejores jugadores, están los mejores jugadores de, de Europa. Me sorprende que haya tanta diferencia entre un equipo y otro. Pero ya está, no pienso mucho en eso. Ahora mismo creo que tengo bastante trabajo con pensar en ganar el partido.
Nosotros tenemos que centrarnos en jugar, en hacer un gran partido el jueves. Y lo del arbitraje, pues bueno, esperemos que ya no solo que... O sea, no queremos que nos ayuden, ¿no? Sino que nos respeten y nos traten como el equipo que somos los campeones de Europa, y queremos ese respeto que a lo mejor pues creemos que no hemos tenido durante toda la Eurolliga.
Doncs veurem què passarà demà en aquesta darrera jornada del top 16, en la que el Barça-Lassa i el Madrid es juguen certificar el passi als quarts de final. El Madrid, per cert, haurà de guanyar sí o sí a casa el Kimki i esperar, a més, que no es produeixi un triple empat amb Barça-Lassa i Olympiacos, que el deixaria eliminat. Si perd, òbviament, doncs quedaria també eliminat. Redacció de l'Esportiu, Jordi Prat, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Veus el Barça-Lassa als quarts de l'Eurolliga?
Sí, totalment. Totalment. Jo sóc molt optimista després d'aquells partits contra el CSK i el Madrid en agònics. Jo després ja vaig veure clar que el Barça, si no feia el burro, seria quarts, i estic convençut que demà guanyarà d'una forma rotunda, diria, a la pista dels Alguiris. No espero res més que una victòria clara, perquè hi ha molta diferència de potencial. Com deia Jessica Bixos, doncs, és un grup que per als Alguiris doncs ja ha vingut gran, no té aquest potencial, i a més jo crec que hi ha un altre factor molt important, que és el de motivació, no? Els Alguiris bé, juga a casa, és el seu últim partit, però el Barça té un gran repte, que és passar a quarts de final i passar com a tercer de grup i no haver de pensar ni en combinacions ni fer res d'això. Jo crec que demà l'equip sortirà bé i traurà aquesta victòria que li fa falta.
Doncs a ser així, segur que també aportaria aquesta dosi de confiança de cara als quarts, no? El fet de guanyar per fi un nou partit fora de casa en aquest top 16, perquè als quarts el que està clar és que el Barça tindrà el factor pista en contra.
Sí, està clar. Haurà de guanyar un partit a fora com a mínim per anar a Final Four, no?, en els quarts. Jo crec que demà és un partit que li pot donar molt, no?, aquesta confiança fora de casa que li està faltant en aquesta Eurolliga, que pràcticament dels 7 o 8 últims partits només n'ha guanyat un, i va ser a la pista del Madrid després d'aquella gran remuntada i el triple i la cistella de Dolman a l'últim segon. Jo crec que demà és un partit d'aquests que es pot recarregar d'energia i que, a més, bueno, evidentment, té aquest premi, no?, que és, en un grup tan dur, doncs, acabar tercer, tal com ha anat tot, doncs jo crec que seria, doncs, prou bon resultat, evidentment. Mm-hmm. I després ja, després de pensar en el rival, si és Panathinaikos o Lokomotiv Kuban, no?, que sembla que ara és el que té més opcions de ser.
Mm-hmm. I en el cas del Madrid, no ho té tan fàcil per estar als quarts, tot i que si demà guanya, doncs pràcticament ho tindrà fet. Com a quart seria, amb el factor pista en contra, i jugant-s'ho contra el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic, ni més ni menys. Però tu veus el Madrid als quarts de final?
Jo crec que sí. Jo crec que acaba... Perquè al cap i a la fi, si com crec que el Barça guanyarà, si el Barça guanya ja depèn, passa a dependre d'ell mateix.
Sí, sí.
Després jo crec que el Madrid, amb el factor pista a casa, és un equip que aquesta temporada ha demostrat, llevat potser del partit de la setmana passada, a la pista de l'Abra al Cotxa, doncs que quan ha hagut de guanyar, quan hi ha hagut una situació límit, se n'han sortit, no? I a més, jugant a casa, ja s'ha vist en aquest grup que el factor pista és molt important. La majoria d'equips han aconseguit totes les victòries a la seva pista, fent-se força a casa, i bé, evidentment el Madrid té aquest plus d'avantatge de jugar a casa, tot i que compta amb aquest Kimki, que a part de la qualitat individual dels jugadors que tots sabem, ha fet un salt de qualitat important a nivell defensiu des que l'entrena Dusko Ivanovic, i evidentment tenen menys pressió, no?, perquè ells no han jugat mai al play-off i en canvi el Madrid és el campió, no?, i el Madrid no entrar entre els 8 millors d'Europa sent el campió seria un cop dur, jo crec.
Mm-hmm.
Però bé, jo crec que si hagués d'apostar, diria que el Madrid passarà.
Doncs veurem què fan demà. Primer el Barça, a 6:45 a la pista dels Alguiris, i després el Real Madrid a casa contra el Kimki. Jordi Prat, periodista de l'Esportiu, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
I abans de tancar amb l'Eurolliga, fem un ràpid repàs als enfrontaments d'aquesta 14a darrera jornada del Top 16. Grup E demà a 8:15, FES Panathinaikos. Divendres a les 7, Cedevita Zagreb Estrella Roja, de Rusafaka Lokomotiv Kuban. I a 9:15, Nikaha Fenerbahçe, ja classificats pels quarts de final. Fenerbahçe com a primer de grup, Lokomotiv Kuban i Panathinaikos lluitaran per la segona i tercera plaça i l'Estrella Roja acabarà quart classificat. Grup F, demà a 6:15, Algiris Barça-Lassa, a les 8, Bamberg Laboral Kutxa i a 9:15, el Real Madrid Kimki. Per divendres a 9:15 també l'Olympiakos Txeska. El Txeska i el Baskonia, ja classificats pels quarts de final, jugaran la primera i la segona plaça. Després Barça, Kimki, Madrid, Bamberg i Olympiakos lluiten per la tercera i per la quarta. I pel que fa a l'Eurocup, en aquests moments estan disputant els partits de tornada de les semifinals. Des de 8:15 es juga el Trento-Estrasburg, després del 68-74 de l'anada pel conjunt italià. Doncs, hores d'ara, l'Estrasburg està a menys d'un minut per classificar-se per la final, perquè guanya 78-86. I a partir de 9:15 començarà l'Herbalife Galatasaray. L'equip d'Aito García Reneses està obligat a remuntar els 14 punts de diferència, 89-75, si vol disputar la final. 9:21 minuts, anem amb la NBA.
A Radio Estel.
Salen, te hacen un crujido en dos minutos y te envían a Salamanca a estudiar, que decía Manuel Comas.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs uns 9 minuts per tancar el programa. 9 minuts ben bons encara per repassar, per parlar molt de la NBA que ve farcida d'aspectes molt remarcables. Primer hem de saludar a l'home NBA al bàsquet al dia, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
A veure, preguntes, a veure si tens respostes. Què li està passant, què els passa als Warriors?
Doncs jo crec, Òscar, que s'estan empassant una mica tota l'eufòria, totes les ganes d'aconseguir aquesta història, i pot passar-los una molt mala jugada, perquè realment, més enllà de si aconsegueixen el rècord o no, que jo segueixo creient que sí, hem de creure en aquests Warriors.
Jo crec que no, eh? Jo crec que no. Queden 4 jornades. Han de guanyar les 4 i 2 partits contra els Spurs.
Si algú ho pot aconseguir són aquests Warriors. Jo crec que...
Tu tens fe cega, eh?
Jo tinc fe cega perquè realment em costa imaginar un altre equip d'aquí pocs anys o amb vida que estiguin nosaltres que s'apropi aquest rècord dels Bulls.
No, això està clar, però a mi em costa veure que els Spurs perdin 2 partits contra els Warriors i un l'han de jugar a casa seva.
Clar, perquè també hi ha... Aquí entrem ja en el que valoren altres equips els rècords, no? Dèiem, doncs, que els Spurs, Popovich, no són de valorar aquestes fites, aquests rècords, doncs, no els importen, és més, doncs, un resultat com un qualsevol altre, i, per tant, també tenim un equip molt més major d'edat. No sabem com plantejaran el partit. Però bé, de totes formes sí que és cert, doncs, que guanyar cada després, després de perdre els últims 2 de 4 partits, sembla complicat, no? I sembla, doncs, un panorama per no tenir rècord. Però vaja, jo crec que sí que ho aconseguiran, que aquestes 2 derrotes els motivaran més i, òbviament, ja no de cara a la temporada regular, sinó als play-offs. És que estem parlant de que d'aquí res, doncs, comencen els play-offs i seria una forma horrible d'entrar als play-offs, doncs, no més enllà del rècord, sinó en dinàmica negativa de resultats, que estan perdent, doncs, a un ritme de partits que en cap moment de temporada havien perdut.
Sí, sí.
I més enllà de rècords, parlem per la salut dels Warriors, que si no comencen a recuperar el nivell de gran part de temporada, podrien entrar als play-offs d'una forma preocupant.
I la derrota d'aquesta matinada, 117-124 en pròrroga contra els Wolves, que és sorprenent.
Sí, lògicament. I la de Boston també la podríem posar dins de sorprenents. Més enllà, doncs, perquè és la primera derrota a casa després de molt de temps i perquè per l'equip que és Boston sí que ho podíem esperar. Ja el Garden va ser un dels partits més complicats dels Warriors, van estar a punt de perdre després de 2 pròrrogues. Però bé, era un equip doncs, que sabíem que podia posar a complicar les coses. I contra l'equip de Jazz, el partit anterior també vam patir molt, amb una altra pròrroga. Uh-huh. Al final, també jo crec que estan tan acostumats a que Carles Wilson i tot,
sí, sí,
que hi ha jugadors doncs, que no tenen aquesta capacitat d'agafar responsabilitat. Ahir, doncs, per exemple, Quarri tira en un 16 de 25 en tirs de camp. Per tant, lògicament és l'estrella, lògicament és un jugador que està doncs, superant els seus límits, però també s'ha de veure si els dies que ell no està bé, que hi ha dies que no està bé, i a play-off és una cosa que podria accentuar-se, no diríem que és segur, però que podria accentuar-se, doncs que hi hagi més recursos més enllà de Curry i de Klay Thompson, que tampoc va tirar bé ahir. Per tant, veurem si es vol vendre això als Warriors, que jo crec que sí, i de quina forma ho fan.
Doncs porten 69 victòries i 9 derrotes, queden 4 jornades per acabar la lliga regular, 4 partits que han de guanyar si volen superar els 72-10 dels Bulls, i aquests 4 partits, Spurs a casa, Grizzlies fora, Spurs fora i Memphis Grizzlies a fora. Però vaja, l'Adri manté que està convençut que guanyaran els 4 partits i que els Warriors faran la gran història, que és superar les mítiques 72 victòries dels Bulls de Jordan. El que ja no veus tan clar, Adri, és que els Bulls, perquè ho tenen complicat, estiguin als play-off, eh?
No, i de fet, ja, igual que asseguro pràcticament que jo penso que seran el regle dels Warriors, crec que els Bulls ja podem dir pràcticament que hauríem de dir adéu als play-offs. I malgrat això, doncs, com dèiem la setmana passada, no, repassant el calendari, tenien Houston, tenien Detroit, tenien Milwaukee, tenien Memphis, perden a partit clau contra Pistons, que jo crec que a més era determinant, no? Perquè ara mateix els hagués donat ales, els hagués donat esperança d'entrar. Ara mateix són dos partits de diferència amb els Pistons. Queden 4, 2 són a l'est, un contra Cavaliers a casa i un altre contra els Heat fora. Dues pistes, dos equips molt complicats. I lògicament anar a casa dels Heat doncs, també és fumut, no? Quan s'estan jugant al factor camp, als play-offs. Per tant, costa veure que guanyin aquests dos partits segur i després altres dos que vam dir, doncs, que eren més fàcils contra el Pelicans i contra el Sixers. Veurem, no? Òbviament, depèn de l'estat anímic. Si guanyen aquests dos a Heat i a Cavaliers, hi ha esperança, hi ha opcions, i si no, doncs, òbviament, amb que veuen un dels dos, jo crec que ja es poden acomiadar, pràcticament.
Uh-huh. Et sembla, Adri, fem un cop d'ull a com està aquesta lluita aferrissada per accedir a les darreres places dels play-off?
Sí, tenim, repassem de tot, tenim classificats a Cleveland, a Toronto, a Atlanta, a Boston, a Miami i a Charlotte, a la conferència est, i a la West tenim a Golden State, a San Antonio, a Oklahoma, a Clippers. No, sí, fins a Clippers. I aquí, doncs, queda la lluita, no? A l'est, és això que dèiem, tenim a tres equips a la lluita, pràcticament, 3-4, si comptem a Washington, que està bastant desfranjada, però virtualment pot entrar, que són, doncs, Indiana, Detroit i Chicago, són els tres candidats per dues places. Jo crec que es quedarà com està, amb Indiana o Detroit intercanviant segona posició, però veig Chicago molt malament, que no està en condicions d'establir-ho ara mateix. I, doncs, a l'oest, pràcticament, doncs, podem dir que hi ha sorpreses, perquè Portland i Utah fa pinta que entraran dins i a principi de temporada mai ho hem dit. I l'única opció que hi ha de canviar és Houston, que ja ho comentarem després, però perquè té un partit clau contra Dallas. I realment em costa veure qui surt fora. Jo crec que pot ser Dallas l'equip que precisament caigui, perquè Portland i Utah estan jugant molt bé i molt sòlid últimament. I Memphis, doncs el que vam dir, no? Acabarà perillant la posició, però aquest coixí que han aconseguit segurament els hi valgui, doncs, per, encara que quedin en setè o vuitè lloc, potser al final, per acabar quedant-se als play-offs. Veurem, lògicament, sí, són partits molt estranys, s'han de veure molts encreuaments. Molts equips, recordem, que ja han tirat la temporada i, per tant, estan jugant amb jugadors de la D-League, o jugadors que no han jugat en tot l'any, doncs veurem com s'enfoca aquest final, sempre apassionant i sempre, doncs, molt divertit de veure.
Em queda un minut, i crec que ens volies parlar de Craig Sager i també del Mars Bandes, no?
Sí, i a més ho podem barrejar perquè Craig Sager, perquè no ho sàpigues, doncs el reporter de TNT, que fa 2 anys li van diagnosticar leucèmia, i doncs llavors està lluitant contra l'enfermetat, i s'ha convertit en un exemple a les pistes d'NBA i de l'àsit universitari, ja que, malgrat estar malalt, i malgrat fa poc més d'un mes li van diagnosticar entre 3 i 6 mesos de vida, doncs segueix fer la seva feina, segueix exercint, i més enllà d'entrevistes, el que està important és tot el carinyo, no?, i tota l'estima del món del bàsquet. Michael Jordan, Stephen Curry, els darrers que han parlat també ja a una entrevista que s'ha convertit en un homenatge al propi Craig Sager. I bé, doncs és aquí un mite del bàsquet, un periodista, diguem, peculiar i molt pintorès del bàsquet dels Estats Units, i que desitgem que, finalment, encara que sigui molt remota la possibilitat, es recuperi. I la final del bàsquet universitari, doncs, com podíem esperar de l'esquí universitari, totalment apassionant, amb dos triples dels darrers 10 segons, i finalment doncs, que Vilanova el va alçar amb el títol després de 30 anys.
Doncs esperem que Clec Seguer, a veure si pot sortir d'aquesta situació complicada que està vivint. En tot cas, és un gran exemple. Adri, ho deixem aquí. Fins dimecres vinent.
Una alçada.
I encara a dir-vos que Lina Picuet és jugadora de l'Uni Girona amb una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret. Espera el que queda de temporada. Ho deixem aquí. Demà tornem amb més Bàsquet al Dia. Gràcies al Mario Ramírez i al Xavi Pagant. Fins demà.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.